Benvinguts a un nou episodi del podcast de Zopa i aquesta vegada portem un tema potent. Tenim dos convidats que ens parlaran sobre la nova exposició de Crims, un tema bastant nou d'un dels programes que ho ha patat més a TV3 en els últims anys. I bueno, tenim aquí el Carles Hortet, el Juanjo Sánchez, perquè ens parlin realment de què és aquesta exposició de Crims, perquè poques vegades s'ha vist una exposició sobre un tema com és aquest programa de Crims, tan, no sé si la paraula és macabre, obscur, intrigant, i anem a descobrir exactament què podem trobar al Palau Robert en aquesta exposició de Crims. Bon dia, Carles, bon dia, Juanjo, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, molt bé. Bueno, primer de tot, dir que no és macabre.
No és macabre?
No sé si és fosc,
no,
però
no,
macabre no. No, mai. No. Això mai.
Mai.
Jo he vist algun capítol de Crims i, aviam, hi ha algun assassí d'aquests en sèrie que ni a les millors pel·lícules de Netflix. Vull dir, no sé què exposeu exactament en aquesta exposició.
A veure, abans de res, aclarir que nosaltres som els ideadors i els creadors de l'exposició de Crims que hi ha al Palau Robert des de fa uns pocs dies i que estarà fins l'abril, però que evidentment no som els autors de la sèrie Crims. La sèrie Crims està creada per la Corporació Catalana, no?, a través de TV3 i a través de Catalunya Ràdio, i del seu director i creador és Carles Porta, que ho produeix juntament amb Goroka i amb True Crime Factory. Llavors, ells ens han donat la confiança, no?, de crear l'exposició, que estem supersatisfets i sembla que ells també. Però, en tot cas, podem parlar de l'exposició, no podem parlar de Crims, però sí que és veritat que tenim unes línies vermelles que no podem creuar, i una d'elles és que mai juguem amb el morbo, o sigui, mai podem fer una cosa macabra aquí, perquè si no ens tiraran de les orelles. Saps? I, de fet, l'exposició, no sé com tu què penses, però jo crec que en cap cas és macabra, és interessant, és emocionant, és intensa, evidentment, perquè el tema ho és.
Tots tenim més que morbo, és, jo crec que tota la gent tenim curiositat. Curiositat per saber, no?, de què hi ha darrere de coses que t'inquieten. I això no només passa amb els crims. Passa també, per exemple, amb un accident de trànsit, anem per la carretera, i de sobte es fa doncs una cua, i que és l'efecte Badoc, no?, que diuen, de tothom mirant a veure què ha passat. Perquè hi ha una curiositat. No? Però entre la curiositat i el morbo hi ha una línia vermella que el programa no traspassa mai i que també és la clau del seu èxit, perquè ells tenen un rigor a l'hora de tractar i un respecte a l'hora de tractar sobretot les víctimes i els seus familiars, i passen molt de puntetes, fan un acompanyament amb els familiars, els donen molt suport, i de fet això les víctimes ho agraeixen moltíssim, perquè d'altres programes de True Crime o de que busca més el cantó del morbo, doncs s'hi abonen i ells no. I això ho agraeix molt les víctimes. I és precisament un dels característics, no?, d'aquest programa de Crims, tant del podcast com del programa de televisió, que eviten totalment el morbo, i treballen amb molt de rigor, amb molt de respecte, i també amb una narrativa i un ritme narratiu que fa que t'enganxis al programa, però sempre s'evita aquest cantó més morbós, no? S'evita la sang, s'evita les fotos compromeses, s'evita parlar o treure's víctimes explícitament. I, per tant, nosaltres, amb el Carles, sempre hem tingut molt clar que des de l'inici això havia de ser així també a l'exposició, que no podíem passar cap d'aquestes línies vermelles que ells tenen claríssimes en el seu programa.
Sí, l'exposició és una obra delicada perquè ha de seguir la línia editorial del programa i del podcast, del programa de ràdio també, no? I no podem trair els principis fonamentals de l'obra d'en Carles Porta. També, una cosa que vull aprofitar per dir, abans de que entrem amb els detalls de l'exposició i dir que es pot trobar la gent i de més, voldria dir que tampoc ens hem de sentir culpables per aquesta mena d'atracció o d'interès pels crims, perquè al final és una qüestió d'evolució. O sigui, els humans ens hem desenvolupat, hem arribat aquí on estem com a espècie, en un entorn hostil i ple de perills. I, per tant, estem dissenyats per ser molt sensibles i tenir les orelles molt obertes a qualsevol cosa que pugui suposar una amenaça per nosaltres. Per tant, és natural i no té res de dolent que quan sentim parlar d'un crim vulguem saber més. Perquè això ens ha mantingut vius durant generacions i milers i milers i milers d'anys. Llavors, De vegades sents crítiques, sobretot al programa de tele, que amb el ressò que ha tingut doncs és normal que tothom n'opini i és legítim, però com que fa sentir malament a la gent pel fet de que vulguin saber més, de que vulguin veure més, jo diria que no, doncs escolta, som així i no ens ha anat tan malament, no?
Home, l'ésser humà és curiós per naturalesa, no diuen?
Sí, és molt universal, això, és molt universal. Molt, 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 això que ha dit el Carles, eh? O sigui, el món és molt perillós i llavors aquesta curiositat, no?, per lo violent, doncs ens fa estar atents, no?, per quins són els riscos i com hem de bregar, no?, amb ells en el dia a dia.
Aviam, Juanjo i Carles, anem per parts, perquè per als curiosos, per la gent que segurament ha seguit la sèrie de Crims o ha vist algun dels episodis i realment els ha agradat, què es poden trobar exactament en aquesta exposició de Crims? Perquè, clar, si parlem d'una exposició de pintura, doncs ben bé, doncs pots esperar què et pots trobar. Doncs et trobaràs pintures, et trobaràs quadres, però una exposició sobre una sèrie de televisió que, a més, la temàtica és de Crims, què s'exposa exactament? Què es pot trobar en l'experiència al Palau Robert que pot anar una persona a passar el dia?
L'exposició és una experiència immersiva amb un nivell d'interacció molt gran. Això què vol dir? Que tu entres en un espai, t'endinses en un espai que et rodeja i amb el qual pots interactuar, pots tocar, pots veure, pots sentir coses amb total llibertat. O sigui, no és una experiència de museu o d'exposició clàssica en el que tu ja veus una línia, no? Hi ha una sèrie de panells i de vídeos o d'objectes que observes però no toques, que no et rodegen sinó que estan davant teu. En aquest cas, hem creat amb el Juanjo aquesta experiència pensant en escenografies. És una experiència realment que la vius més que no pas la mires. I en aquest sentit, crec que és molt diferent del que a l'inici es podria esperar, no? De dir, ens ensenyaràs els continguts de Crims d'una altra manera? No. Això és una experiència que és una capa més i que és molt diferent del programa de televisió, igual que el programa de televisió era una experiència molt diferent de sentir el programa de ràdio, que també era fantàstic, no?
Sí, jo crec que l'exposició respira Crims des de que estàs pujant l'escala del Palau Robert, la que dona accés a la segona planta, i ja respira Crims perquè ja hi ha detalls, no?, que els que són molt fans del programa, o seguidors del programa, no cal que sigui ser molt, molt fan, ja els descobreixes. Eh? I a més estan allà posats d'una manera determinada perquè fer aquesta clocada d'ull al seguidor del programa. No posa cap cartell ni posa cap explicació. Ho veus i ja ho entens. No? I això passa amb moltes coses de l'exposició, en moltes sales, que hi ha petits detalls que són com subliminals, però que el que és seguidor del programa els trobarà la primera. I el que no és seguidor del programa trobarà les que sí que són més evidents, contextualitzades i explicades, i amb un itinerari que va per aquestes sales que comentava el Carles, no?, que són com tres grans escenografies.
Mira, jo aquests primers dies, després de l'estrena, ara mateix estem tenint una mitja de 3.000 persones diàries visitant l'exposició. I jo, doncs, com a comissari, doncs, la meva obligació ha anat cada dia i he preguntat a molta gent. I una senyora em va fer molta gràcia perquè sortia de l'exposició i quan li vaig preguntar, escolti, què li ha semblat l'exposició? S'ho ha passat bé? Què destacaria? I em deia, no, jo és que no puc opinar perquè jo no he vist el programa de tele. Jo no sóc seguidora de Crims. I realment em va fer gràcia que sentís que no era com... La seva opinió no era com lícita, no era interessant. I dic, no, si m'interessa especialment, perquè aquesta exposició està pensada tant per la gent que coneix molt Crims i que es trobarà moltes coses que buscava, no?, que no havia tingut accés en el passat, tant com la gent que no ha descobert mai Crims i que a través de l'exposició espero que li interessi i que vegin el programa de televisió o que busquin el podcast, no?
I l'experiència, llavors, és bastant igual quan una persona va al Palert i ha vist el programa o quan una persona com aquesta dona que explicaves no sap exactament de què va el programa. La temàtica sí, però no ha vist mai el programa i s'endinsa, diguéssim, en aquest itinerari de Crims. És a dir, el resultat, de dir, com surten les persones, l'experiència canvia molt si estàs connectat al que és Crims abans d'entrar al Palau Robert.
Jo, Juanjo, no sé què opines tu, però jo crec que sí, que l'experiència és molt diferent.
Sí, jo penso que és diferent perquè diguem-ne que et perds una mica aquests missatges subliminals que hem amagat. Podem fer un petit spoiler, si vols. A l'entrada, doncs, hi ha unes arcades molt grans que formen part de l'estructura del palau, que habitualment es posen allà, doncs, rètols o es posa la gràfica de l'exposició que s'està presentant en aquell moment, i en canvi nosaltres hem optat per posar tres gats. Clar, tu puges i si no has vist mai la sèrie, no, el programa, aquests tres gats, penses que coi foren els gats aquí.
O penses que guapos són aquests gats, perquè realment
són guapos.
Això dels gats és idea teva, Juanjo, haig de dir que han quedat impressionants. Plàsticament és una cosa fantàstica.
I ho veus, però en canvi, si tu ets seguidor, saps que aquests gats que hi ha allà són del cas de la Llanita, que formen part de la iconografia del programa de l'última temporada, en el qual doncs, hi havia un gats que van observar els crims i doncs, tenien un protagonisme molt important en el capítol, i fins i tot en la investigació, perquè algun pèl d'aquest gat, al final van trobar-ho enganxat amb una de les fibres de la víctima i de l'assassí, o sigui que, bueno, que tenen un significat. Evidentment, si no saps de què va, veus uns gats molt macos, però si saps de què va, hi ha un missatge amagat molt gran.
Sí. Jo crec que hi ha avantatges i inconvenients. O sigui, si tu ets fan de la sèrie i tu saps tot, tu vas allà una mica a l'expectativa veient si allò compleix el que tu t'esperaves. A veure si està a l'alçada de la sèrie que tu adores. I això, vulguis que no, limita la teva experiència, perquè tu no entres amb un full en blanc, sinó que entres amb una llista de coses que t'esperes trobar.
De requisits.
Sí, de requisits. No? Llavors,
sí.
Nosaltres hem sigut molt curosos, hem fet, no sé, una reflexió bastant, bastant meticulosa de què creiem que un fan de crims es vol trobar aquí, sí o sí. I hem repassat la llista i està tot. Està tot i després hem posat més. Val? Llavors els fans sortiran molt satisfets. Però la seva experiència clarament està condicionada per això, per lo bo i per lo dolent. Per lo bo, perquè veuran certes coses i, com molt bé apuntava el Juanjo, diran «Mira, això és d'aquí!» I és molt gratificant, perquè tu et sents part d'una comunitat i quan el teu coneixement et fa reconèixer un patró, et fa connectar amb algun objecte d'una manera especial gràcies a aquest coneixement que tenies o aquesta experiència prèvia, això et fa sentir molt bé. Però, en canvi, qui veia com un sense saber res, clar, se li obre un món davant que no es podia ni imaginar. I té una primera experiència amb crims molt, molt intensa que segurament, quan després vegi el programa de tele o escolti el podcast, home, es consolidarà com un dels fans número 1, perquè és que ha entrat per la porta, diguéssim, més immersiva, no?, que té la sèrie ara mateix.
A més, hi ha algun d'aquests missatges que són de nota, perquè no són implícits, però algun que realment has de lligar-ho molt per saber a què s'estem referint, com és una pintada que hi ha a una porta de pis que hi ha a la primera sala, que és la sala de l'assassí, de la ment de l'assassí. Doncs no, hi ha una pintada que parla de que el crim és un fracàs col·lectiu i això, evidentment, no fa referència a un cas concret, però sí que es recorda en un cas que hi havia uns avisos que es penjaven a una porta, no? I, per tant, si ets seguidor del programa, pots arribar a fer el lligam. I després també hi ha una cosa important, i és que cap al final, quan parlem de les sales i parlem de la sala d'investigador, és que hi ha un munt de material que ha estat cedit per les documentalistes de la sèrie, que són l'Anna Ponsí i la Ona Tura, que ens han obert la porta de l'arxiu, literalment, i que són documents que ells fan servir per elaborar el programa, però que no tots surten al programa. I l'altre dia, per exemple, estan allà, se'm va apropar un noi demanant-me on es podien aconseguir aquests papers. I vaig dir, no, és que això no es pot aconseguir. Això ho pots llegir aquí, però això no es pot aconseguir. Tot això forma part del fons documental de Goroka i de True Crime, que són les que proveeixen el programa i que ho han aconseguit a base de molts anys investigant i també, evidentment, de les relacions que tenen amb els cossos de seguretat de l'Estat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, que el periodisme aquest de típic, no, de tribunals i d'investigació es fa a base de consolidar moltes relacions d'amistat i de confiança. I, per tant, aconseguir aquests papers no és fàcil. I que ara hi estiguin allà és un tresor per la gent que segueix el programa.
Sí, de fet, crec que una de les coses més boniques de l'exposició és que et permet enmarcar, subratllar coses, tresors que té Crims i que potser en un programa de televisió, pel ritme que té i per lo efímer que de vegades és el so o el vídeo, no li pots donar el valor que realment té. O sigui, Crims té unes perles. Quan tu comences a analitzar cadascun dels programes, veus que hi ha frases, que hi ha declaracions, que hi ha fets que ja es descriuen, que mereixen parar-se, emmarcar-los o posar-los en una paret, allò perquè la gent hi reflexioni, perquè són molt i molt potents. O sigui, es deixen anar uns titulars que passen de vegades desapercebuts, però que realment val la pena veure-los en un altre format i poder-los gaudir assaborejant-los realment, no?
I quin és el feedback que us ha donat el creador del programa, el Carles Porta?
Jo crec que el Carles ha passat per diverses fases. Jo crec que, en principi, està clar que això és un homenatge, no? I a tothom li agrada que li facin homenatges. Jo crec que ha passat per una fase de preocupació, no? Perquè al final és el seu bebè i quan tu veus que algú l'està vestint, doncs, et preocupes, no? Si realment tindrà fred, si estarà ben vestit, si reflectirà realment com és aquest nou aspecte, aquesta nova experiència o no. Però crec que va ser molt clar, molt, molt explícit, quan va veure l'exposició el va entusiasmar. Està molt content, molt agraït i per tant nosaltres també estem encara més contents i encara més agraïts.
Llavors, ell no ha dissenyat l'exposició, vull dir, ha sigut merament un espectador i com les persones que viuen el programa, ell ha entrat aquesta experiència i us ha deixat a les vostres mans tot el disseny d'aquest itinerari o ha contribuït en dissenyar part de l'exposició?
No, ell sobretot el que ha estat fent és validant els continguts. És a dir, nosaltres, evidentment, no hem fet res sense saber que a ell li semblava correcte i que estaven dins d'aquest terreny de joc que marca Crims com a marca, d'acord? Però ell no havia vist res. O sigui, no havia vist l'exposició abans. Llavors, clar, una cosa és que te l'expliqui, una cosa és que t'enviï els textos o que t'enviï els àudios perquè, o els vídeos, no? Perquè per saber si et sembla bé que jo es mostri al públic o si pensa que ell té un coneixement hiperprofund. Tant dic ell, però també l'Anna Ponsí, la Natura, tot l'equip de Goroca, tot l'equip de True Crime i fins i tot l'equip de TV3 i de Catalunya Ràdio porten anys treballant aquí. Llavors, nosaltres hem de ser molt humils en aquest sentit. Nosaltres creem experiències i sabem com donar dimensions noves o crear uns punts de contacte per a una marca, no? Quan jo portem treballant a marxes escèniques des de que érem adolescents. No? Això ho tenim clar. Però què és Crims i què no és Crims? Això la potestat ho té aquest equip. Per tant, nosaltres hem sigut molt disciplinats a l'hora de buscar aprovacions en cadascun dels casos, en cadascun dels textos, absolutament amb tot. L'experiència, sí, la va descobrir el dia abans de la inauguració, que van anar, crec que eren Juanjo, prop de 100 persones. De
sí,
de,
sí.
És que és impressionant. Quan veus l'equip de Crims, no t'ho pots creure, però gairebé 100 persones. No, és increïble. És increïble. Sí, sí. Sí, quan ens van passar els crèdits, perquè evidentment els hem fet un petit homenatge, no?, en els crèdits dins de l'exposició, i ens van enviar la llista i jo dic no pot ser correcte això. És que hi ha molta gent aquí, diu sí. És que és un programa que està fet amb moltíssima cura. Vull dir, la gent diu, està molt ben fet. Sí, està molt ben fet, perquè hi ha una feina al darrere, però extraordinària. I això comporta equip molt gran i molt dedicat, no? Sí, sí. Llavors ells ho van veure el dia abans i el Juanjo estava molt nerviosos, eh? Bueno, tot l'equip de Zopa estava molt nerviós perquè portaven molts mesos treballant i dius, i si ara no els agrada, què? I si no els agrada, vull dir, els horroritzarà, perquè no hi ha terme mig. Vull dir, saps? O, si és una cosa tan teva, o et sembla molt bé i estàs molt content, o si no, realment la teva reacció pot ser bastant extrema, no? Perquè ningú és tan sensible, no?, a qualsevol incorrecció com puguin ser ells. I van estar tots molt contents i tots van brindar en cava, que això sempre és bon senyal.
Sí, ell també va aprofitar, i ho dic ell, el Carles Porta sempre ho diu, que la gent li reclama més capítols, no? Ara estrenaran aviat 4 capítols, crec que és, I la gent diu, oh, però 4 només, és que és molt poc. I diu, però és que realment fer un capítol de crims comporta molts mesos de feina, molts. I, per exemple, La Natura i l'Ona Ponsí... Ai, si canvio el nom, és molt fort, ja. És Anna Ponsí o Natura, que són les documentalistes, van donar la dada que em va fer esgarrifar, i és que poden arribar per un capítol de crims a tocar i llegir i això, prop de 6.000 documents.
Ostres!
Prop de 6.000 documents entre testats policials, declaracions... sentències judicials, hemeroteca, etcètera, etcètera, fotos... És una burrada. És molt, molt, molt laboriós i és molt un treball molt meticulós, que necessita dies i dies, setmanes, no? A vegades per fer 4 línies de guió.
Llavors, l'exposició que just ara fa uns pocs dies que heu inaugurat, la idea és durant quant de temps estarà al Palau Robert? Teniu una estimació, unes dates?
Mira, això era una exposició que estava programada per inaugurar-se a finals d'octubre i estar al Palau Robert fins a cap d'any. Però quan vam començar a explicar com era l'experiència, no?, i lo ambiciós que era el projecte, immediatament ens van demanar que arribéssim fins a final d'abril. O sigui que estarà pràcticament 6 mesos al Palau Robert, mig any, que és una cosa extraordinària, perquè normalment les exposicions duren 3 mesos, i estem supercontents. I més veient la resposta del públic aquests primers dies, jo crec que això també ens permet crear una sèrie d'experiències paral·leles o esteses de l'exposició. La primera d'elles ja l'hem tret amb la inauguració, que és el joc de crims. O sigui, tu quan entres al Palau Robert, opcionalment, pots agafar el teu mòbil, escanejar un codi QR i fer un joc mentre o després de fer de la visita a l'exposició.
Un joc? Quin tipus de joc?
Doncs mira, és un joc de preguntes i respostes, un joc d'endevinall, és una mena com d'escape room, si vols, que t'acompanya durant l'exposició i que nosaltres esperàvem, que un 10, un 15% dels visitants juguessin. I la resta, doncs, o no veiés el QR, o no li interessés, o li fes mandra, o no sé. Veiem sempre, tots intentem sempre que qualsevol projecte tingui la seva vessant, la seva dimensió digital, i ens agraden moltíssim els videojocs. Jo sóc malalt i m'agrada fer jocs de tot. No? Crec que és una molt bona manera de que la gent aprengui i de fer arribar continguts o històries a la gent, no? Per qui poden parlar. Però la sorpresa és que en aquesta primera setmana d'exposició jo diria que un 80% dels visitants, si no un 90%, està jugant i va anar amb el mòbil durant tota l'exposició.
Un 90%? Entre un 80%? Això és un èxit total. 80-90%. És moltíssima gent.
Molta.
Sí.
Sí, sí, massa no. I tot.
No, és que clar, és que no ho havíem previst.
Però llavors el target de gent que ve és bastant jove, perquè clar, els codis QR, aviam, que hi ha gent sempre molt actualitzada i això, però hi ha gent que quan estàs en una franja d'edat concreta, doncs aquestes coses ja no les fas o no les controles. Per tant, això pot ser que també el target d'edat que vingui a veure aquesta exposició és bastant baix o no?
Home, hi ha molta gent jove, eh? Jo vaig anar el primer dia l'endemà de la inauguració i vaig arribar a 11:15 del matí i vaig sorprendre la quantitat de gent jove que hi havia. I tenia en compte que era un dimecres, a quina hora, a 11:15 del matí.
Fent campana a la gent de les universitats i de les escoles.
Doncs, sí.
Ja tenim el titular, eh?
Ja, no sé si estàvem fent campana o en aquell moment no tenien classe, però em va sorprendre. I per el que m'han anat comentant companys i el mateix Carles que hi ha anat en altres moments i que no hem coincidit, hem anat en horaris diferents, sempre hi ha gent jove.
Sí, sí, sí.
I sempre estan jugant, no? Fins al punt que va ser ahir, que van els que han fet el joc amb nosaltres han anat a replantejar algunes proves per facilitar una mica més la fluïdesa, perquè realment ens trobem que alguna prova encalla una mica la fluïdesa de la visita, no?
D'acord.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, nosaltres
que ha tingut.
Pensàvem que el joc era com pels que fossin molt de crims. És a dir, tu ets molt de crims, veus l'exposició, però encara vols més, doncs ara tens el joc, no? I llavors pots tornar a fer l'exposició, però ara jugant, amb uns reptes i tal. Llavors vam fer que el joc fos una miqueta complicat, tampoc és que fos una bogeria, però que realment, si sabies de crims, ho podies resoldre bastant àgilment i posant a prova els teus coneixements, però que totes les respostes també es podien trobar a dins de l'exposició. Clar, que no ens esperàvem és que tothom hi jugués. És que el públic més sènior, diguéssim, que n'hi ha jubilats que venen a l'exposició en grups des de Sabadell, vull dir, aquests primers dies ens hem quedat molt sorpresos i tothom vol jugar. I, de fet, la gent gran, l'única diferència entre el públic molt jove i el públic molt gran que he pogut observar aquests dies és que, de vegades, el públic més sènior no té els mòbils tan actualitzats. Llavors, es troba algun problema a l'hora d'escanejar i seguir un link que provoca, saps, que li provoca que ha de fer una consulta, llavors fas clic-clic i ja que poden accedir i ja està. Però després juguen i veus que jo crec que hi ha un abans i un després en l'adopció dels codis QR i en general, no?, de baixar-se aplicacions i de més, abans pre-Covid i post-Covid. Jo crec que aquests anys de pandèmia han fet que les generacions també d'edat més avançada sí, s'han digitalitzat una barbaritat i no som conscients de com ha canviat tot. Hi ha moltíssima gent jugant. Jo, de fet, tinc una col·lecció ja de fotografies i de vídeos perquè em resulta molt curiós de veure desenes de persones en una estança, tothom amb el mòbil fent-se preguntes i és una experiència grupal, eh? A pesar de que és a través del mòbil, la gent s'intercanvia informació, es pregunta els uns als altres, la gent s'ho passa bomba.
Sí, sí, és ben curiós, no? Jo no m'ho esperava perquè, a més del grup de creatiu que hem estat aquí, jo sóc el menys juganer, en aquest sentit, que no jugo ni al parxís. I a mi totes aquestes coses m'atabalen més que una altra cosa, però és la gràcia també, no?, que hi hagi algú una mica que, doncs, el projocs com el Carles, no?, que tot ho faria en game, i un altre que diu, jo no necessito joc per visitar. I, per tant, tenim tots els perfils coberts, en aquest sentit, no?, el que li agrada fer la visita jugant i el que no vol fer la visita jugant.
De quanta estona estem parlant, aquesta exposició, l'experiència en si, més o menys, eh?
Home, si vols fer tranquil·lament, és a dir, si vols gaudir-la, baix, perquè hi ha molt de detall en aquesta exposició. Molt de detall de text, molt de detall d'àudio, de vídeo, de contingut, com és tot el tema del mur de l'investigador. Si ho vols fer amb una visita que diguis em vull esplaiar, mínim necessites uns 3 quarts d'hora, eh? 45 minuts, mínim.
Sí, jo diria aquesta exposició té diferents nivells de lectura. Tu pots ser una persona que diguis, mira, jo vull mirar els ambients, disfrutar d'aquestes escenografies, no?, d'aquests ambients que hem creat i sentir-me dins de la ment de l'assassí, sentir-me en el cor de les víctimes, veure les coses a través de l'ull de l'investigador i tal. Llavors tu, doncs, en 20 minutets, surts i te'n vas a fer el teu cafè o te'n vas a veure la següent exposició. Cap problema. Si tu ets dels que dius, no, jo estic descobrint crims i vull veure algun vídeo i veig un de cada tres o em paro a veure aquesta experiència immersiva. Tenim una sala que hi ha una projecció, no?, 360 que es projecta al terra fins i tot i tal. I em paro una mica i tal, segurament t'aniràs ja 35-40 minuts. I si ets algú que ets de llegir, que ets de fixar-te en els detalls, que ets de provar les coses, és que t'hi pots estar molta estona. És que t'hi pots estar més d'una hora tranquil·lament. I el que estem veient és que la gent agraeix molt aquest nivell de detall, que a la gent li agrada profunditzar la informació. Normalment les exposicions clàssiques estaven pensats com un panorama, no?, que tu feies panning, és a dir, que tu passaves d'una peça d'informació a una altra, però el nivell de profunditat no és molt gran, perquè s'assumeix que la gent no té ganes de profunditzar. La meravella de la informació a internet o de les experiències digitals és que tu pots fer una experiència on la gent pugui anar tan ràpid com vulgui, lateralment, o tan en profunditat com li interessi en un punt determinat.
Hi ha diferents nivells de lectura.
Exacte. Aquests diferents nivells de lectura ho hem aconseguit creant escenografies immersives on tu t'hi pots fixar en el detall i pots mirar a través del pany d'una porta, saps?, i veure què hi ha al darrere, o pots llegir un text, o t'hi pots acostar i el Juanjo ha arribat a límits de posar sentències judicials reals penjades de la paret. O sigui, si algú realment té interès en aquell cas i vol saber què va passar, tenim registres dels Mossos, vull dir, tenim documentació hipercuriosa que mai ha estat disponible al públic i que és molt interessant. Doncs tu pots tornar 3-4 vegades a estar-te l'estona que vulguis, sempre trobaràs una cosa que no havies vist la vegada anterior. De fet, una de les primeres coses que va dir el Carles Porta va dir: la segona vegada que l'he vist m'ha agradat encara més que la primera. Recordes, Juanjo?
Sí, sí.
Comentava això.
I em va dir que, i l'altre dia va dir que tornarà. I tornaré, aniré tornant. Diu, tornarem un gorro i una mascareta, diu, perquè si no em deixaran tranquil per veure. Diu, però vull tornar a veure-la tranquil·lament i això, en profunditat. Perquè ara estava pensant, perquè no sé quanta estona portem, però portem una quanta estona aquí xerrant, que ens has fet una pregunta a l'inici i no te l'han contestada. Som un desastre, perquè som un caos. Nosaltres dos som molt caòtics. Sort en tenim de que gent com Intervento i que són els que han produït físicament les coses, perquè anem deixant bombes allà a les reunions. Sobretot el Carles, que és molt de deixar bombes allà enmig de la taula i sortir corrents.
No, el Carles, mai de la vida.
No, mira, farem una roda de reconeixement que t'agafa tu i et posa dintre de la roda de reconeixement. Oh, que guapo! Sí, sí, però després hi ha algú que ho ha de fer, això.
Algú ha d'executar això després, eh? No, la idea és magnífica, però després... Hi ha algú en el món que té un marron...
Sí, sí, i que ho ha resolt.
Diguéssim, com a procés creatiu, jo hi crec molt amb això. O sigui, jo crec que tu has d'imaginar, pensar en l'experiència, sent egoista en l'experiència i amb una inconsciència total, un desconeixement total del com ho resoldràs allà. Ja vindrà el resoldre. I això la gent reconec que jo moltes vegades creo incomoditat, no? O poso nerviosa a molta gent perquè imagino coses i tothom em mira com dient però de què m'estàs parlant? O sigui, això com ho farem? Jo en aquell moment no tinc ni idea de com ho farem, però sí que sé el que vull que experimenti la gent. Jo tenia molt clar que aquest missatge de que qualsevol de nosaltres, amb la motivació i les circumstàncies adequades, es pot convertir en un assassí, aquest missatge volia que arribés a la gent. I aquest missatge, a través de la sala aquesta de la ment de l'assassí, s'intueix, però després veure tu mateix en una roda de reconeixement és un xoc, perquè és una imatge molt icònica, no?, que hem vist a les pel·lícules des de sempre, però que sempre has vist gent amb mala pinta, no?, que dius, aquest té pinta d'assassí. Però és que tots tenim pinta d'assassí, perquè tots ho podrien ser, tots ho som potencialment, no? Llavors, dic, que divertit seria que tu entres en una sala, et posis en una posició determinada i de cop i volta veiessis una roda de reconeixement de la que tu en formes part. I això és el que passa a l'exposició. I és molt curiós i és molt xocant. Després tenim... Clar, després com ho fem? Jo, si voleu, us explico com ho hem fet, En el moment que ho vam proposar, quan ho vam dissenyar, no teníem ni idea. Però després va resultar que no era difícil, sinó que era molt difícil de fer. Perquè no només el fet d'integrar-te en una gravació és sempre complicat, sinó que les dimensions del Palau Robert són les que són i ens hem d'adaptar a uns espais que moltes vegades compliquen la tecnologia per poder crear aquestes experiències. En aquest cas, la distància i el tipus d'integració que volíem fer, és a dir, el Marc es posa davant d'un mur i de cop i volta la teva imatge retallada, perfecta, s'integra amb una pel·lícula que tens davant enorme projectat-se, que és aquest mur, no?, on apareixen 4 sospitosos i el 5è sospitós és el Marc. Això com ha passat? Doncs perquè hi ha una càmera que et capta, canvia aquesta imatge de vídeo a un sistema d'intel·ligència artificial on prèviament hem fet milers, quan dic milers, igual parlo de 80.000, 100.000 perfils de persona. Llavors, la intel·ligència artificial busca quin dels perfils que coneix, quin model dels que coneix, s'assembla al model que està rebent per aquesta càmera de vídeo. Un cop ho localitza, l'aplica a la imatge. Llavors tens el retall del Marc. És un retall dinàmic, és a dir, que si tu estires el braç es veurà, saps? I llavors aquesta imatge l'envia a un sistema 3D on hi ha encarregats diferents escenaris, o un escenari composat de diferents capes. Una capa és un mur amb les línies horitzontals, aquestes típiques, no?, del mur de reconeixement, de la roda de reconeixement. Una altra és on estan els personatges de la roda de reconeixement i una altra és on et col·locarà tu. I davant de tot això, posem una finestra perquè sembli que tu ho estàs veient des de l'altre costat de la finestra. Clar, tot això es tradueix en una cosa tan senzilla, tan intuïtiva com, ai, mira, jo estic allà. Ningú s'imagina tot el que hi ha al darrere. És bastant complex i el resultat és bastant sorprenent. Jo estic supercontent del treball que ha fet Intervento i Ping-Pong i com tothom s'ha posat en línia per aconseguir que això funcioni bastant bé.
Llavors, ara, hem parlat d'aquesta exposició de crims des de les diferents coses que ens podem trobar, aviam, tampoc se'ns afundeix.
Perdoneu.
Digues, Juanjo.
No, dic perquè tot això venia a cuento perquè ens has fet una pregunta a l'inici que no l'hem contestada.
Quina era la pregunta?
Que per això dèiem que són molt caòtics, no? Que s'has demanat què es trobarà a l'exposició i hem parlat de que hi ha tres sales o tres ambientacions, però no hem dit res d'aquestes tres sales ni d'aquestes tres ambientacions. No sé si vols que expliquem alguna cosa o millor deixar-ho aquí amb incògnita o no sé com vulgueu.
Jo crec que està bé que la gent sàpiga per què hauria d'anar a l'exposició. No? Doncs jo crec que haurien d'anar principalment perquè s'ho passaran bé, però després perquè és una exposició que té un concepte molt xulo. És a dir, nosaltres pensem que els crims, no?, tenen com tres dimensions que estan representades a l'exposició en tres sales, que són tres escenografies d'aquestes que dèiem immersives. Una està dedicada a la ment de l'assassí, la segona està dedicada al cor de les víctimes i la tercera a l'ull de l'investigador. Doncs es trobaran que aquestes tres sales estan connectades per unes sales més petites que també ofereixen una experiència molt interessant i que conceptualment connecten l'assassí amb les víctimes i la víctima amb l'investigador.
I que aquestes ambientacions no tenen res a veure una amb l'altra, eh? És a dir, la primera és, ens recorda un pis que podria ser un pis d'aquests de l'Eixample antics, amb una sèrie d'elements que són unes finestres on podem veure vídeos relacionats amb els casos, amb un ambient dens, amb una música densa, amb elements que ens recorden a programes de crims, com és el congelador de Canemat i alguns altres elements que trobarem per la sala, on hi ha unes butaques que es parlen, que és curiós això. Mira, pels podcasts, això ho hauríem de patentar, Carles, abans que algú ens ho patenti.
Sí.
Unes butaques hi ha que parlen.
Sí, unes butaques d'aquestes orelleres que tu asseus i diguem-ne les orelleres i hi ha uns altaveus. I es van reproduint uns àudios relacionats amb... Aquí trobaràs àudios, sobretot de fiscals, no?, que analitzen, i de criminòlegs que analitzen la ment de l'assassí, del per què matem. I el per què matem, no? O sigui, quin és l'impuls final que et porta a matar. I llavors hi ha uns àudios reflexius. Però aquestes butaques, curiosament, estan fetes d'una manera, les hem fet d'una manera que tu seus i realment només és com si portessis cascos. Al moment que seu algú, ja ningú pot sentir allò. En canvi, tu, que estàs allà a prop, ho sents perfectament. I això és l'ideal per fer per podcast i audiollibres, et seus allà i a sobre doncs, estàs supercòmode. I llavors aquesta és molt una sala molt, molt, molt maca, amb un cert punt d'inquietud, no?
I és una mica opressiva, no sé, és com inquietant, saps? És maca, sí, però és inquietant.
És inquietant.
De fet, una de les coses que hem insistit molt i que es pensaven que ens havien tornat bojos el Juanjo i jo és volem un projector de partícules. I jo crec, Juanjo, que esperaven que ens oblidéssim de les partícules durant molts mesos i nosaltres deia que no, que volem que hi hagin partícules. Tu saps a Stranger Things?
Però què vol dir? Com has dit?
Partícules.
Sí.
No.
Un emissor de partícules, un difusor de partícules.
És una màquina de partícules, igual que hi ha màquines de fum baix, no? Doncs hi ha unes partícules que fan que l'ambient estigui com carregat. No és un fum... No és un fum d'incendi, o d'aquests
combats. Sí, tu saps, Stranger Things seria una exageració. Allò és un excés de partícules, no? Quan entres en aquella dimensió, no?
Nino.
Exacte. Doncs que allò que sembla que l'aire és dens, no? Doncs clar, volíem que quan tu entres en aquest pis que simbolitza la ment de l'assassí, tu veus que tot... No hi ha res tètric. No hi ha sang per enlloc, eh? No hi ha armes per allà... No.
No hi ha budells?
No.
No, però tu veus... Són al programa, no hi són aquí.
Clar, no. No estem buscant aquest... No és un... Això és el més llunyà al túnel del terror que et puguis imaginar. Val? Però, en canvi, veus que hi ha alguna cosa allà que està trencada, saps? Que no acaba d'estar... Et genera una certa inquietud, no? però a la vegada és molt interessant, aquest atractiu, no? I veus que les finestres, algunes estan trencades, és una habitació que té 7 finestres, i cada finestra representa la mirada aquesta de l'assassí al món, no? I allà està, hi ha uns muntatges de vídeo molt, molt xulos, que els ha seleccionat, no?, la Carol Quesada i el Juanjo, d'acord amb l'equip de Goroque de True Crime. Hi ha una selecció fantàstica, però fins i tot la projecció de la llum d'aquestes finestres en el terra de fusta ja deixa uns missatges, no? Uns missatges molt xulos, també. Jo crec que és de les sales que reflecteixen quina és la nostra visió creativa, no?, del que ha de ser, del que ens agrada trobar en una exposició, que és una experiència que no t'esperaves i que no et cal un manual d'instruccions, o no has d'endevinar res. Tu simplement entres i estàs allà, doncs, caminant, i et vas trobant coses, no? I quan t'acostes a algun d'aquests elements, descobreixes encara més coses, no? I hi ha, per exemple, una porta amb una inscripció manuscrita, que és una frase fantàstica del Carles Porta, però si algú s'acosta encara més i mira a través, no?, de la porta, veu el replà i veu algú que s'acosta i que li porta una caixa, un encaputxat, saps? Que això és al·legòric a un dels casos que ha retrat aquí, Crims, i si algú és molt de Crims sap a quin cas està relacionat, però igual altra gent simplement ho veu com una cosa curiosa o inquietant, no? I també hi ha una col·lecció d'elements en aquesta sala que no cal que ho expliquem tot el detall, però que a molta gent li portarà records i s'ho passarà bé veient-los, però sobretot és una sala on tot és normal, però a la vegada res et deixa indiferent, no?
Heu fet un Disney World de crims, o què? És que el nivell de detall és molt més elevat del que em pensava, perquè, clar, em vas dir de parlar d'aquest podcast, que jo vinc aquí a fer del futur visitant d'aquesta experiència de crims, perquè jo no he tingut temps encara per anar-hi, estava fora i no he pogut anar-hi, i clar, no m'esperava aquest nivell de detall. M'imaginava un itinerari, una espècie de tribut al programa, però ja és un tribut, has dit una miqueta pel Carles Porta, però hi ha algun missatge o algun objectiu, o bàsicament el perquè d'aquesta experiència és que la gent s'entretingui i s'ho passi bé?
No, home, jo crec que la gent, quan adopta una marca, quan es fidelitza, quan se sent part d'una comunitat, té una necessitat de viure experiències amb aquesta marca, no? Igual que quan a tu t'agrada una marca de sabatilles o quan t'agrada un autor, doncs vols anar a Sant Jordi, que et signi el llibre i vols parlar amb ell i demés, perquè tens una necessitat de participar, no? Jo crec que la comunitat de crims, que estem parlant de moltíssima gent a Catalunya, d'edats molt diferents, té una necessitat de crims i vol estendre aquesta experiència. Llavors, l'exposició és un element més d'homenatge, però també és un exercici de contingut, no? d'engagement. Però ja no ho dic des d'un punt de vista de màrqueting, sinó un punt de vista d'expressió, no? Doncs les comunitats, tothom que participa d'un fenomen, doncs contribueix, no? La nostra contribució, doncs, ha estat aquesta exposició, i veiem que la gent, quan va a l'exposició, també contribueix amb ella, no? I l'exposició és molt diferent quan està plena de gent i veus el que la gent comenta i com comparteixen el joc i com descobreixen les coses, i tu mires per la... tu seus al sofà perquè has vist algú que abans que tu s'ha assegut allà. Vull dir, realment és molt bonic veure com la gent disfruta de l'exposició, o hi ha gent que es diverteix molt quan algú es queda atrapat amb unes manilles que tenim una sala d'interrogatoris. Vull dir, és molt interessant de veure que tu dissenyes una cosa, però després la gent la interpreta i la fa servir d'una manera que potser és lleugerament diferent al que tu havies imaginat, no?
I que en definitiva el missatge de l'exposició és el mateix del programa, no? És a dir, és intentar saber per què fem aquestes coses, per què ens comportem així, no? Per què acabem cometent coses que dius, ostres, com és possible, no?, que algú hagi arribat a aquest extrem. Però ha passat, i passa, i passarà, no? I per tant, també una de les coses que es tranquil·litza quan surts a l'exposició, perquè ara parlarem, si voleu, de la sala de la víctima, no?, que és l'impacte que té a la vida de la víctima, i sobretot a la parella, a la comunitat, no, als amics de la persona assassinada, això, l'impacte és brutal, no? No, crec que no som prou conscients, i per això aquesta sala també fa una reflexió o convida a reflexionar sobre que poc ajudem a les famílies de les víctimes a superar-ho, i que moltes vegades això s'estigmatitza, no? Però també el missatge de dir, hosti, estem en bones mans, eh? Perquè tenim una policia, i això hem tingut l'oportunitat de comprovar-ho en primera persona, tenim una policia que a nivell de resoldre casos de científicament parlant, no? De dir, hosti, tenen uns mitjans que aconsegueixen resoldre molts casos, molt més del que es pensem. I també un missatge tranquil·litzador, que és que a Catalunya es mata, però es mata poc, en referència al nostre voltant, eh? A nivell europeu estem a l'1%, 1,1% cada 100.000 habitants, i a Catalunya estem al 0,79%. I si ho comparem als Estats Units, ja ni te cuento, no? Perquè allà estan al 6%, una cosa així. I per tant, hi ha aquest doble missatge, de dir, hòstia, et preocupes, no? Que qualsevol pugui ser un assassí, i que en unes circumstàncies concretes i amb una pressió concreta o amb un... Bueno, en un moment determinat tu puguis tenir un esclat de fúria, no? I acabar cometent un crim, però també tenim una policia que per poc que pugui t'atraparà, eh? I el tant per cent de resoldre cas és molt elevat, eh? De resolució de casos dels Mossos d'Esquadra és molt elevat.
Sí, si no recordo malament, estem parlant d'un 93%.
Casos resolts.
Sí, sí, d'homicidis. No? D'homicidis identificats com homicidis, es resol el 93%.
Uf. FBI.
No, és que realment aquesta exposició ha estat un privilegi en molts sentits, no? De treballar amb el Carles Porta i el seu equip, de treballar amb la gent de Palau Robert, que és que realment és increïble el bé que tracten aquest gènere de l'exposició. També de treballar amb TV3 i donar-te en compte que la corporació i Catalunya Ràdio, doncs, és molt més del que els ciutadans de vegades percebem, però també de treballar amb els Mossos d'Esquadra, amb la científica, i te n'adones... Clar, tu tens una percepció a peu de carrer, no? I tu veus els Mossos, doncs, a l'autopista, o veus els Mossos, no, a la ciutat, i clar, els veus sempre, doncs, en una situació com d'acció, diguéssim, no? Però quan vas a EGARA i els veus treballant amb el Departament de la Científica o els investigadors, te n'adones que hi ha molta ciència i que hi ha un rigor, però un rigor absolut en tots els processos, en totes les proves que fan, que tens a l'abast del ciutadà, doncs, físics, biòlegs, una quantitat de recursos al·lucinants i amb uns costos estratosfèrics. Vull dir que som uns privilegiats perquè estem en un país molt segur, i també perquè és que tenim uns recursos a favor de la nostra seguretat que jo personalment jo no me'ls imaginava, ja t'ho dic ara.
Buah. Ja me'ls deixo aquí amb tota la intriga per... Jo hi haig d'anar, hi haig d'anar.
I que els podràs veure ja en una taula
eròtica. Quina és la sala que m'agradarà més, Carles i Juanjo? La de l'assassí, oi?
No, jo crec que no, jo perquè et conec i tu ets un curiós. O sigui, jo no he vist ningú que es tingui el periodisme a l'ADN com el tens tu. I per tant, sí o sí, la sala que crec que t'al·lucinarà serà la de l'investigador, perquè és que ho portes a la sang. I allà hi ha una obra meravellosa que és un mur de recerca documental que deu tenir uns 8 metres, més o menys.
No, no, 12.
12 metres? És que s'enorme, és molt gran. És molt gran. 12 metres es diu ràpid, però 12 metres de paret plena, però de gom a gom d'informació, és molta informació. O sigui, hem estat moltes, moltes, moltes hores creant aquest mur. De fet, el Juanjo l'ha creat dos cops, perquè primer el vam reproduir a la nostra oficina i després el vam reproduir a Palau Robert. I vam estar... Jo et dic que jo he tingut... Sí. Jo he tingut agulletes de pujar i baixar escales per posar fils en aquest mur. Imagina't la de vegades que hem pujat i baixat una escala, saps? Va ser un exercici superbonic, però també molt cansat, fins i tot a nivell físic, perquè Intervento, que és l'empresa que fa tota l'execució, ens deia, no, doneu-nos un plànol, no, de com és aquest mur, i nosaltres el reproduïm. Però clar, era una feina també brutal descriure això en detall. Llavors vam dir, no, mira, doncs aquesta part en concret l'executarem nosaltres, perquè realment ens és impossible, no? Doncs de fer un manual exhaustiu de com s'hauria de crear. Però aquest mur a tu et cautivarà. I crec que és un mur que conceptualment és molt interessant perquè és com un... És una imatge que reflexa aquesta premissa, no?, de que tot està connectat i que no hi ha dreceres amb la investigació, però després, si baixes d'aquest nivell conceptual al nivell físic, és realment un tresor en quant a la quantitat d'informació, com està ordenada, com és de rigorosa. Vull dir, aquí tot l'equip ha fet un treball impressionant, des de la Carol, el Juanjo, a tot l'equip de Goroka. És molt i molt xulo i la gent ho està agraint moltíssim, la gent s'hi està molt de temps allò buscant i descobrint coses en aquest mur.
I Juanjo, digues un...
No, dic que hi ha una sala també que no que l'hem parlat així de puntetes, però que a mi també té una mica el cor robat, eh? I, perquè no, tampoc vull dir que sigui la meva... Totes, o sigui, no és que hi hagi una preferida, no? Però aquesta em té el cor robat, que és precisament una sala de transició, que és la en la que hi ha una sala d'aquestes d'interrogatoris, no? Que ara ja no en diuen d'interrogatoris, això ja ens ho han dit els Mossos, eh? Que és, són entrevistes, et fan una entrevista.
Com estàs fent tu a mi?
Entrevistes.
A nosaltres, sí. Però que és aquella típica que té
els
una taula... Sí,
els mirats, que s'han veure des d'altra banda i tot això.
Exacte. I m'agrada molt el diguem-ne, el leitmotiv d'aquesta sala de transició, que és el pes del silenci. Que és el silenci en molts sentits, no? El silenci de l'assassí que ha comès un crim i que no l'han descobert i que potser no el descobreixin mai o no el descobreixin al cap de molts anys i que ha de conviure amb això que ha fet, no? I també el silenci de qui ho sap i que no ho explica. Que no ho explica per por o no ho explica per sang, perquè són família. Són els pares, que a vegades passa... Són germans que encobreixen un crim. Que, a més, és una cosa que hem descobert fent l'exposició, la família directa, és a dir, pares, fills, si no cometen cap delicte si no encobreixen. És curiós, això.
La veritat?
Sí. Si no col·laboren amb el crim directament... No,
però ha de ser família
no.
O...
Ha de ser família directa. No, ha de ser família directa.
Clar, si és un amic, llavors ja sí que està fent.
És a dir, els únics que estan exonerats d'això són la família directa. Sí, els teus pares o els teus fills. No seran condemnats mai per no parlar.
De veritat?
Ara sí.
Ah?
Sí. Si no has col·laborat, ara si has col·laborat, sí, eh? Una mare que sap que el seu fill ha matat algú i no ho explica, no serà condemnada mai.
Això l'altre dia li deia al cap es porta. Carles, hem après molt de coses que no hauríem de saber.
Sí.
Perquè, clar, amb tot això, jo m'he estat moltes hores amb els Mossos i, clar, aprens molt d'armes, d'ADN, de proves, de com funcionen les investigacions, que dius, cal saber això. Amb el bé que ho fan els altres, cal saber això, no sé, però és molt curiós, realment. I aquí, d'una banda, no hem pogut inventar res, perquè tota l'exposició és totalment fidedigna als casos i totalment fidedigna a la recerca de crims. Per tant, l'espai per la creativitat està sobretot amb la posta en escena i l'experiència, però la informació de fons és la que és. No ens la podem inventar i, de fet, hem anat amb molt de compte de no inventar-nos res, no? Però, en canvi, amb la part aquesta de recerca, hem fet una cosa que no havia fet crims perquè no tocava i crec que no s'havia fet mai, que és d'intentar endinsar-nos en aquestes tècniques de la científica, tècniques policials, i explicar-les amb un nivell de detall que crec que no és excessiu, però que és innovador perquè no, normalment no s'explica tant. I fins i tot hem arribat al punt d'aconseguir maquinària, no?, tecnològica, que normalment no està a l'abast de ningú. Vull dir, qui vagi allà podrà tocar un seqüenciador d'ADN, podrà tocar un espectrògraf de masses, podrà tocar les eines que fan servir els Mossos per les empremtes, per anàlisi de sang, per balística... Vull dir, informació molt interessant i molt ben explicada, molt ben estructurada.
He vist talls d'això a l'Instagram i ara em ve la imatge del que estàs explicant de les... de, com es diu, com es, allò, és que clar, no és un objecte amb el que estigui familiaritzat, de les empremtes, que és com un pinzell d'aquest de que utilitzen les noies per pintar-se les ungles. Una cosa així jo he vist que em va sorprendre bastant i dic, què és això? I clar, si et trobes coses d'aquestes, realment és curiós perquè són instruments que clar, primer, el públic normal mai pensaria que existeixen i després quan els veus com funcionen dius, mare meva, si comets aquí un delicte o un crim, és que clar, amb aquests objectes et tenen al cap de 2 minuts.
Home, jo crec que és veritat que les tècniques de recerca de la científica són super, super efectives, però jo crec que la gent no hauria ni de pensar això, o sigui, no has de cometre un crim. Però és que tu marques
tot, fins i tot a les sèries més, no sé si la paraula és negres, però les sèries més policíaques de Netflix, aquests instruments que res, he vist a 5 cèntims, d'aquests instruments que trobes a l'exposició, no surten, vull dir, les empremtes, jo no ho havia vist mai, ni a les sèries de Netflix d'I'm a Killer o aquesta nova que ha sortit del Jeffrey aquest, aquell assassin sèrie que és un nivell de morbositat per mi excessiu. No surt totes aquestes coses en aquestes sèries de Netflix.
Clar, perquè és que el suport no t'ho permet. O sigui, en un programa de tele igual tens una hora per explicar la història. Llavors no et pots entretenir a explicar-te que hi ha una tinta magnètica.
És
al·lucinant. Realment és al·lucinant, eh? I quan t'expliquen... No, és que ara els Mossos, per exemple, han desenvolupat un reactiu que l'han fet ells, que l'estan patentant, per poder identificar certes empremtes en certes superfícies i a més. Vull dir, hi ha coses molt i molt curioses i si no és a l'exposició no les veuràs mai la teva vida perquè no hi ha cap suport que et permeti arribar a aquest nivell de detall. No?
I perquè també el que passa a sèries com les que comentes o el que passa amb a CSI, per exemple, no té res a veure. Tot allò està inventat. O sigui, no és ben bé així. I de fet els ha fet molt de mal. Ara ja diuen que perquè la sèrie ja... Ara ja... Tu dic que la repeteixen 24 hores en no sé quin canal és, però que ja no té l'impacte que tenia. Però a l'inici era com... Hòstia, els hi va fer molt mal. Perquè realment la gent es pensava... Hòstia, però sí que trigueu a treure ADN. Però clar, és que allà la sèrie diu... Hemos encontrado ADN. I a la següent plano... Ya tengo... ¿Cómo aquí ya lo tienes?
Hi ha una sèrie de llicències artístiques en aquestes sèries i d'ellipsis temporals, no? Que de cop i volta doncs, veus allò que l'ordinador va traient cares de sospitosos o empremtes i tal.
Bueno, sí, Carles i Juanjo, s'han de dir que si és un ordinador i un d'aquest revelador d'impremtes americà, llavors sí que va més ràpid. Si era americà, va més ràpid.
No, però és que fins i tot això de les empremtes, no? O sigui, això que veiem allà, que hi ha un match positiu, no? Que fa pip, pip, allò típic del CSI, que sempre diu, ha dado positivo, hay un match positivo. I de seguida ja saben qui és. Això és no és cert. És que ni als Estats Units, perquè després ha d'haver un tècnic, que això m'ho està explicant un mosso, hi ha d'haver un tècnic que doni fe amb una lupa super d'aquestes de superaugment, que aquella coincidència sigui real. És a dir, finalment hi ha un científic que diu, sí, exacte, aquestes crestes són de la mateixa persona. O sigui, que perquè vegis el mal que fa a la tele també a vegades, no? Vist des del punt de vista d'una família que es pensa que això ha vingut la policia de t'empremtes i ja està. Ja la fotran amb una maquineta i en 5 minuts tindrem qui ha estat. No, això no va així. No va així.
Amb la direcció del carrer on viu, el pis, el bloc i la segona residència.
Ah, exacte. Això no va així.
Això fa al·lusió. Una de la primera frase que et trobes en aquesta frase, en aquesta sala, no? Quan accedeixes, que és no hi ha dreceres, no? O sigui, de vegades la policia pot intuir, no?, cap on va el cas, però és igual. O sigui, són les proves, és el procés, pas a pas, i si resulta que aquella empremta no diu el que esperaven que digués, doncs no va cap allà el tema. No té més, saps? I aquí te n'adones que el sistema està molt ben pensat, no? El sistema està pensat perquè la ciència recolzi fets, no recolzi hipòtesis o no reforci una intuïció, no? I jo crec que de vegades pot ser molt frustrant, però que és una de les coses bones, no? Que trobes en aquesta exposició, dius que realment fem un país segur i que realment tenim un sistema que està pensat per garantir, no?, la presumpció d'innocència de qualsevol, no?
Llavors, Juanjo i Carles, ara que hem descrit aquesta exposició, hem fet a 5 sentits el que ens...
Clar, perquè tu penses que ja està, no? Tu penses que per aquestes 3 sales això ja està.
Ja, què més hi ha?
Que hi ha un munt de coses més que no...
Ai, que el Porta s'enfadarà si comencem a fer spoilers aquí de realment el que ens podem trobar.
No, simplement dir que hi ha molt més, que també hi ha una part de l'exposició que no està a l'abast de tothom, que només alguns la veuran, i és la gent que resolgui el joc, obtindrà, no? com a resultat del joc, obtindrà una clau.
Llavors hi ha premi. És el que anava a preguntar. L'únic que hem començat a parlar, i m'estàs parlant que hi havia moltíssima interacció, estàvem parlant d'un 80% aproximadament de persones que assisteixen a l'exposició, que fan servir aquest codi QR per seguir l'experiència des del joc, però llavors hi ha un premi. És el que m'estava preguntant jo. La gent que fa aquest joc i que guanya o que treu una puntuació, no sé si va per puntuació o no, però elevada, hi ha un ganxo.
Sí, hi ha una recompensa perquè se la mereixen o perquè hauran fet un esforç extra.
Entrar al curs dels Mossos d'Esquadra com a investigador. Quina és la recompensa?
Doncs no, de moment no. De moment...
Vingat, eh?
Sí.
Home, potser descobreixen algun portent.
Primer han de ser...
Les ciències policials.
Ho vaig demanar, dir que per això que com va? S'ha de ser científic i dir, no, primer s'ha de ser mosso. I després,
exacte,
un cop has entrat de mosso... Fas tota, diguem-ne, la carrera dintre del cos a la científica, però no, primer has de ser mosso, has de fer les proves.
Mira, ara mateix acabo de rebre un missatge, un WhatsApp, que algú que està a Palau Robert, que diu que hi ha una cua ara mateix de 45 minuts per entrar a l'exposició.
45 minuts?
Sí, això ara mateix està una miqueta, però bueno, això esperem que sigui només avui i que demà, doncs, igual que els dies anteriors, doncs la cosa sigui molt més fluïdes. Clar, dissabte, a l'hora de l'aperitiu, és que som molt d'aperitiu els catalans, clar, és el que té. Doncs jo el que anava a dir-te és que jo crec que qui hagi escoltat aquest podcast també es mereix un premi, així que li direm en exclusiva a on està la sala secreta. Així, no li direm el codi, que se l'ha de guanyar amb el joc, però on està sí. I és que l'exposició té una última sala que està dedicada als llibres de crims, i també està dedicada a totes les estadístiques policials, d'audiència i de més. I en aquesta sala, si t'hi fixes, hi ha una porta petita que té un pany d'aquests amb codi, saps? Que has de posar el codi perquè es pugui obrir. Aquí és on estan els... Si fas el joc bé, saps?
I el codi és... El codi és...
El codi no el direm, però sí que direm que apreteu fort. Perquè hi ha gent que no apreta fort les tecles aquestes, perquè no són digitals, són d'aquestes de crec, crec, crec. O sigui, apreta fort, que si no, no l'oblides.
Doncs sí, i res, desitjant que molta gent vagi a l'exposició, que la disfruti i que ens donin el seu parer, que ens encantarà saber si, què els ha agradat i què voldrien trobar.
Ja us el donaré quan hi vagi. Ara més m'he tret un pes a sobre perquè les pròximes setmanes les tinc complicades, que estic fora, però com esteu fins al 2054 al Palau Robert, doncs... ara quan torni a finals de novembre, doncs ja m'hi passaré.
No, en principi no, fins al 6 d'abril, eh? Fins al 6 d'abril. Sí. És la data tancada.
Sí, no, però que esteu molt de temps, perquè és una exposició, el que comentàvem, a quasi 6 mesos. Havíeu d'estar fins al desembre, en principi, m'havíeu comentat, i després... Heu allargat fins a l'abril. Bueno, potser feu com els musicals de Broadway i continueu fins al desembre que ve i aneu renovant temporada rere temporada. Ho veurem.
Home, el que està clar és que l'exposició no sé, però Crims tenim per estona. Perquè ara mateix al novembre s'estrena nova temporada de Crims a TV3. Es llença el llibre de la noia de Portbou. I bueno, ja tens a Catalunya Ràdio, perquè ja saps que també ja hi haurà novetats.
Per cert, Juanjo, saps des d'on estem fent aquest podcast, el Carles i jo, que estem junts ara?
Sí.
Estem a pocs quilòmetres d'on es va portar a terme aquell assassinat del Pantà de Foix. I passem cada dia el Carles i jo entrant en bicicleta per aquella revirada carretera on va passar quelcom que els seguidors...
Un cas que estem parlant del cas de la Guàrdia Urbana, no?
Sí.
Que ha tingut molt de ressò. De fet, Quirins li va dedicar 4 programes.
Sí, per això ho dic.
Però que ja és més que un fenomen fora de crims, eh? Si no estic equivocat. Ara mateix, a prop d'on estic jo ara... està gravant en aquests moments, ho sé perquè hi havia algú ara ja, la sèrie de Netflix, que s'estrenarà amb l'Úrsula Corberó i el Quim Gutiérrez com a protes.
Està clar que Crims és més que un programa de ràdio i és més que un podcast i és més que un programa de televisió i és més que una exposició o que un llibre, no? Ara mateix és una comunitat i és un fenomen social que està unint a molta gent i que està també creant, no?, com una consciència, no?, una reflexió social que és molt interessant i jo trobo que és molt positiva també.
Sí, la proximitat als assassinats quilòmetre zero que explica, jo crec que és la clau. Al final sempre hem vist els assassinats i les investigacions de personatges de Texas, Colorado, on sigui, i que t'estiguin parlant d'un assassí que ha fet coses terribles i que ho ha comès al carrer on passes cada dia per anar a treballar o per anar a la universitat, té un, com deia, un extra de curiositat que tots els éssers humans tenim, com explicava el Carles, que no es pot ignorar.
Sí, també que la frivolitat no és sinònim d'èxit ni és necessària per l'èxit. I Crims està fet amb rigor i a la gent li encanta. I també doncs, que els productes així ben fets i curosos també treuen un públic molt jove i un públic molt gran. Això també és molt important, no? I que la feina ben feta, això que deien fa molts anys, quan jo era petit, hi havia una campanya que deia la feina ben feta no té fronteres, no? Doncs per mi, Crims també simbolitza això, no? És una cosa feta aquí a casa i que s'està parlant moltíssim i que té una projecció brutal, no? I això n'hem d'estar tots molt orgullosos de la feina del Porta i companyia, no?
Sí, 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 més enllà de l'àmbit lingüístic català, perquè hi ha gent que el segueix sent en català i el segueix.
Clar, clarament.
Sí, sí. Ah, això és un cas com la sèrie de televisió, o sigui que, xapó.
I no és fàcil, perquè moltes vegades, no és exactament la sèrie de Crims, però s'ha parlat que les pel·lícules aquestes de, no sé si de terror, però policíaques, quan estan doblades al castellà la gent les compra. L'assassino, ¿dónde está el sujeto? Però moltes vegades, quan les doblaven en català, entre els meus amics, i jo crec que molta gent ho comparteix, no se les prenien a pit. Les pel·lícules aquestes, tipus Seven, tipus El silenci de los corderos, doblades al català, com que no feien respecte, no feien... No transmetien el mateix. I que un programa en català hagi transmès el que està transmetent Crims, és realment sinònim de que s'ha fet una gran feina, perquè no és fàcil, no és fàcil.
No, no. I a més, també, a banda de tot això que heu comentat, del rigor, del respecte, de la manera de fer i de que siguin de Crims locals, és també com ho explica. O sigui, ells són caçadors d'històries, això és un títol que li agrada molt anomenar el Carles Porta, no? És dir, jo sóc caçador d'històries. De Crims hi ha molts, però darrere hi ha una història que es pugui explicar i explicar bé. No? I llavors, amb això s'ha de reconèixer que el Carles, ja no només ara, sinó a l'inici amb Thor, sap detectar on hi ha històries de les que es pot treure després una narrativa que fa que t'enganxi. I va començar amb Thor i ha continuat amb moltíssimes coses, amb els llibres que ha fet, amb el Crim de Fago, també a l'Aragó... Tot el que toca, diguem-ne, sempre hi ha una història darrere. És un caçador d'històries.
Sí, això també ha fet que la nostra tasca, no?, des de Zopa era molt més delicada. Perquè vulguis que no és el mateix construir un espectacle o una experiència al voltant de High School Musical, per dir-te alguna cosa, que d'una obra com Crims. Clar, és que és molt diferent, no?
És que l'exemple que has posat has anat a ficar el dit a la llaga, eh?
Bueno, és que és real, perquè realment vam fer un espectacle.
Exactament,
No, però hem treballat amb temes molt diferents, perquè nosaltres, si tenim una característica com a equip, és que som, no?, pues com molt polifacètics i que toquem pals molt, molt, molt diferents. Igual que hem fet exposicions sobre la dona, no?, en general, o sobre... el món de les princeses, o sobre High School Musical, o Barrio Sésamo, pues, clar, són marques que les línies vermelles no són tan vermelles, però treballar amb Crims com a territori creatiu has de ser especialment sensible i especialment curós, i has de com assimilar tots aquests principis de funcionament que té tot l'equip de CRIMS, que l'avantatge, i amb això estem superagraïts i hem jugat molt, amb, jo crec que amb més facilitat, és que ells ho tenen claríssim. O sigui, els pilars de CRIMS i on estan les línies vermelles, el Carles les té escrites allò en pedra, saps? Les té superclares i te les diu el primer, el segon, el tercer i fins l'últim dia te les estarà repetint i sempre són les mateixes.
De fet, mira que hem tingut reunions, tant amb ell com amb l'equip i s'ha validat tot i tal, però, per exemple, perquè miris el nivell de detall, hi va haver una coseta, que no cal que expliquin quina és, que a la visita que vam fer el dia anterior a obertura es van demanar que la canviéssim. No que la traguéssim, però sí que la canviéssim.
Congelador,
perquè us veies
al cibern, no?
Exacte. Perquè van... I mira que ho sabien, perquè això havia estat validat. I no és que hi hagués un cadàver, però hi havia les bosses que recordaven com havíem... I es va muntar una petita reunió allà amb els dos Carles i amb mi mateix allà davant, i van dir, mira, saps què? Millor tanquem-ho. I es va tancar. O sigui que fins a aquest nivell de detall, de tot, està tot...
Jo ja un parell de vegades m'he trobat gent fent força a la maneta congelador per obrir el congelador, sigui com sigui, que un dia ens arrencaran la maneta.
Hay un cuerpo.
Sí, segur. No, però amb això, el que acaba de dir el Carles és així. És, vull dir, el rigor és màxim. I fins i tot en alguna reunió d'equip, no sé si el Porto o la Ponsí, ara no sé qui dels dos, em va explicar que tenien un programa pràcticament tancat. Però pràcticament tancat vol dir que ho tenien tot, havien construït el guió, la narrativa, tot, i va haver un familiar que va dir que no, i no es va fer. Perquè per davant de tot hi ha el respecte a la víctima. O sigui, això és el que ens ha transmès sempre.
Sí, és un rigor de fons i de forma, també. És a dir, Groca té una manera de retratar, no? El Guille Cascante, que és el productor executiu, té una manera de retratar, i clar, quan hem fet vídeos expressament produïts per l'exposició amb Zopa i demés, hem hagut d'arribar a un estàndard de qualitat i tenir una estètica, uns colors, una llum que estigués alineat. O sigui, el Dani Evo, que és el director d'art de l'exposició, quan creava aquestes escenografies o quan pensava quin paper aniria a la porta o quina llum posaríem o quina ambientació volíem crear, has de tenir tota l'estona l'obra de CRIMS al cap, perquè no te'n pots anar fora de l'univers visual, no?, que té la sèrie.
No, ho trobo... És a dir, molt més espectacular del que m'imaginava. M'imaginava que seria un itinerari amb quatre fotografies... Però clar...
Això a Zopa no ho fem, això, eh? No estem per tonteries aquí, eh? Què et penses tu?
Que et poseu...
Juanjo no té ni idea, el Marc, eh?
No.
Doncs espera, xato, espera que vagi a l'exposició perquè fliparàs. No serà com el tour, que ja sé que és a tu el que et vas al tour, però el tour que faràs a l'exposició no em deixarà indiferent.
Farem un tour... Un tour per l'exposició de CRIMS que realment he vist cosetes perquè...
Quina edat tens tu?
23 anys.
Biològicament, 23. Quan puja una bicicleta, en té 12.
No ho dic perquè hi ha alguns elements que no sé si són una mica retros, no sé si sabràs com funcionen, perquè ens trobem que gent molt jove, per exemple, hi ha uns auriculars. Antigament, quan havies de trucar per telèfon, a casa teva hi havia uns telèfons que hi havia unes ruetes que posaves el dit i acompanyaves...
A casa els meus avis i en tenien un d'aquests.
Que feia crec.
Sí, llavors hi havia uns...
Exacte. Exacte. Hi ha uns auriculars d'aquest tipus de telèfon que ens serveixen per sentir les escoltes policials, d'alguns casos. Més que res perquè no. Hi ha molta gent jove que no saben per on agafar-los.
Ja va haver un que se'l posava per sobre el cap pensant que era una dutxa. El molt idiota. Dic, això no és per dutxar-se, animal. Es diu un telèfon de dutxa, però no és el mateix. Això és un telèfon de parlar.
Jo, de fet, ara tinc un Instagram obert d'un noi que ha anat i ha penjat fa 23 hores precisament la cascada aquesta d'auriculars, nosaltres diem la cascada d'auriculars, i diu, quins auriculars més raros?
M'encanta.
I se'ls està mirant com dient, però això per on s'agafa?
És que, t'ho juro que la gent és meravellosa. És fer coses físiques, jo crec que ha de tornar amb molta força, perquè més després dels anys de pandèmia, que no hem pogut disfrutar de coses cara a cara i de més, però les coses presencials que toques tenen una força que no és comparable a res més. La gent viurà una experiència memorable a l'exposició i això, aquest record, els durarà molt de temps. I també te n'adones de que som, els humans som molt estranys. De vegades diem, els gats són estranys. No, no, les persones són molt més estranyes. Vull dir, des del primer dia tenim a la sala d'interrogatoris una taula amb les típiques manilles que estan enganxades a la taula. Bueno, és una imatge una mica de pel·lícula, una llicència artística de les poques que tenim. I aquestes manetes estan bloquejades, doncs perquè no cal que se les posi ningú, són només una 13, diguéssim, no? Doncs la gent s'ho munta per desbloquejar-se-les, posar-se-les, tancar-les i quedar-se atrapat. Llavors hem d'anar al rescat i alliberar-los, no? Però dius, a veure un moment...
Si tu... Com les desbloqueja?
Doncs perquè això està bloquejat amb una mena de mecanisme i allò, doncs, amb una cola i amb uns adhesius queda bloquejat de manera que ningú, a no ser que intencionadament, doncs, tregui...
Premeditadament.
Sí, sí, has de tenir alevosia i perseverància, vull dir, determinació total per quedar-te allà atrapat. I després arribes allà i jo, abans d'alliberar-los, faig una pausa dramàtica i els pregunto, per què? O sigui que, i un d'ells, ara, mira, igual no hauria de dir, però dic, ja està. Era un periodista de TV3 i jo preguntava, dic, però a veure, senyor, vostè està en horari laboral. En quin moment ha pensat que era bona idea
esposar-se,
treure tots els mecanismes de seguretat de manera intencionada i emmanillar-se pensant que què? No, és que no ho entenc, saps? Però és molt divertit i com això jo crec que en les properes setmanes descobrirem altres experiències exòtiques dins de l'exposició, segur, perquè l'exposició té de tot. O sigui, que pot passar gairebé qualsevol cosa.
Mira, i si vols com a cirereta del pastís...
Aviam.
Continuant amb l'Instagram, hi ha un usuari d'Instagram que es diu Decabutos, que diu, he de reconèixer que tot i ser fan del programa de Carles Porta de TV3, abans d'anar-hi em feia molta mandra aquesta exposició. Trobo que es tracta amb temes massa sensibles per no caure en fer quelcom sensacionalista. Però l'exposició està feta amb molta cura i respecte per les víctimes. És superentretinguda i didàctica per entendre com funcionen els diferents mètodes d'investigació de la policia científica. A més, si t'agrada jugar als escape rooms, a l'entrada pots descarregar un codi QR per jugar-hi. O sigui, aquí més
resumit ja... Toma! Res més a dir, eh?
Molt bé. No, la gent ens està donant un feedback superpositiu, els mitjans estan sent molt... molt macos, la veritat, amb nosaltres, estan sent molt amables. El retorn que estem tenint és molt positiu. Jo, la veritat, és que estic super, super content. I et dic la veritat, cada cop que rebo una crítica positiva, primer penso en el Carles Porta i me n'alegro per ell. I és com un... No sé, és com un descans de dir, uf, que bé, que no he decebut al pare de la criatura. I després me n'alegro per l'equip de Zopa, no? Per gent com el Juanjo, que s'ha deixat la vida per fer l'exposició, que tothom ha fet un esforç extraordinari, i finalment la satisfacció de dir és que hem creat una cosa nova i que la gent la sap valorar i la sap entendre i... No sé, és una experiència molt, molt gratificant.
Doncs a mi, definitivament, ja m'heu fet que em piqués la curiositat suficient per anar-hi quan estigui per aquí. Ha obert cada dia o algun dia està tancat?
Jo crec que està...
No, està... Jo crec que els diumenges tanquen a la tarda, o sigui, que la resta de dies està tot el dia.
Ho dic perquè jo sóc el gafi que em presenta el diumenge.
No, el diumenge al matí està obert, però com diu el Juanjo, diumenge a la tarda no. Però tots els altres dies està obert.
Perfecte.
I de fet, ja et dic, sempre trobaràs algú perquè ja hi ha un tràfic bastant uniforme. Ara pel que veig, els dissabtes a l'hora de l'aperitiu, ara per ara sembla que és l'hora punta.
Sí, és l'hora punta. És quan s'acumulen tots els curiosos a la porta del Palau Robert. Doncs moltíssimes gràcies, Juanjo. Moltíssimes gràcies, Perles, per aquest testimoni del que és aquesta nova exposició de crims al Palau Robert, que dins de poc hi aniré. Alguna cosa amb la que fixar-me quan hi vagi? Algun tema que vols que hi posi especial?
L'únic que et diria és coneixent-te, no vagis sol.
Ja et trucaré, Carles, perquè m'acompanyis.
Sí, jo t'acompanyo amb molt de gust. Moltes gràcies.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies i ens veiem en el següent episodi del podcast de Zopa. Adeu a tots.
Adeu.
Adeu.